Bon dia. El patronat de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa reclama a la Generalitat que assumeixi responsabilitats en els problemes laborals dels seus treballadors.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Traslladaries aquesta responsabilitat a qui ja ho hem demanat, que és la Generalitat. És a dir, la Generalitat el que hauria d'assumir és aquests increments de costos energètics.
És Pep Berga, alcalde d'Olot i alhora president del patronat de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa. Ha reclamat que el màxim òrgan polític de Catalunya faci un pas endavant i freni aquests problemes que afecten el personal de l'hospital. Explica que les retribucions per objectius es destinen a pal·liar la despesa energètica i que la Generalitat ha de respondre a les demandes que s'han traslladat perquè les retribucions vagin totalment cap als treballadors. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 4 de novembre de 2022 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Les reserves de sang han baixat considerablement. La pandèmia ha reduït les donacions i els més joves són els que menys donen. Davant d'aquesta situació, el Banc de Sang i Teixits insisteix a la necessitat d'aconseguir-ne més. Meritxell Casacoberta és tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Girona.
El que volem que nosaltres siguin, que aquestes donacions de sang siguin constants. Tampoc no ens serveix massa fer un pic de donació molt alt de sang, perquè llavors aquesta sang no la podrem transfondre i ens caducarà.
La Fira Orígens arriba a la desena edició amb el llegum com a gran protagonista. Es celebrarà el cap de setmana del 19 i 20 de novembre al recinte Firal d'Olot amb una seixantena de productors d'arreu de Catalunya. Enguany la principal novetat serà la celebració del primer concurs de botifarra. El regidor de promoció de la ciutat d'Olot és Estanis Baireda.
Vam pensar que podíem tenir un esdeveniment com aquest. El vam començar pensant que podia ser un esdeveniment de referència al país.
La desigualtat de gènere en els centres educatius del segle XXI. Aquesta és la temàtica de la càtedra de renovació pedagògica que la Universitat de Girona impartirà aquest dissabte a la Vall d'en Bas. L'encarregat de la càtedra és el pedagog i professor de la Universitat de Girona, Jordi Feu.
No amb la idea de fer un reality show, sinó de donar veu a les persones que han viscut a la seva pròpia carn aspectes o les, diríem, experiències de transexualitat, d'homofòbia, etcètera, etcètera.
I ja en esports, la Unió Esportiva Olot enceta un tram clau del calendari. Aquest mes de novembre jugarà 4 partits consecutius a casa, 2 de segona federació, un de Copa del Rei i un de Copa Catalunya. El primer serà diumenge a la tarda contra l'Atlètic Saguntí, un rival directe a la Lliga amb només 3 punts més. El tècnic de l'Olot és Manix Mandiola.
Ni el dia després, solo hay ese partido. Luego, si ganáramos, ven las cosas de otra manera. Si no ganáramos, pues, dependía un poquito del partido como ha ido. Si perdiéramos, otro palo.
I en bicicleta, la Romànic Bike Extreme arribarà diumenge a la seva tercera edició. L'organització El Batec Garrotxí ha esgotat les inscripcions i aplegarà un total de 300 ciclistes a l'Hostal Nou de Bianya. És la segona prova de la Lliga de BTT de la Garrotxa. El president de Batec Garrotxí és Xavi Guinart.
En aquesta edició serem 300, hem tancat inscripcions a 300. Això, ens estem molt contents de que siguin 300, però no ho volem ampliar més.
I ja per acabar amb esports, el jugador d'hoquei patins olotí Marc Julià participarà al Mundial d'Argentina amb la selecció espanyola. Aquest dijous a la tarda, la Federació Espanyola de Patinatge ha comunicat a través de les xarxes socials que el jugador del Reus Deportiu entra finalment a la convocatòria.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres, perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Moment d'obrir el focus. Repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I en l'àmbit nacional, sense vols a Catalunya durant 40 minuts per la caiguda imminent d'un coet xinès al Pacífic. Entre les 9:38 i les 10:18 del matí s'han suspès totes les operacions aèries pel pas del coet. La Sagrada Família col·loca les peces que coronaran les torres dels evangelistes Lluc i Marc. Amb la col·locació d'una ala del bou alat que representa el Lluc, es comença el compte enrere per culminar les dues torres. I una jutgessa que envia el nom a un nadó en considerar que tenia connotacions sexuals. L'àvia denuncia que el nom de la petita Hatzia significa llavor en euskera, però que la decisió de la jutgessa vindria motivada perquè una de les traduccions és la de semen. En l'àmbit internacional, 4,5 milions d'ucraïnesos sense llum. Zelensky denuncia el terror energètic de Rússia. El govern ucraïnès creu que Moscou ataca les infraestructures elèctriques per la incapacitat d'avançar sobre el terreny. La màquina del temps del clima de la NASA mostra l'augment de la temperatura de la Terra. La NASA ha publicat uns gràfics en què es mostra l'augment de la temperatura global del planeta i el crit racista d'un diputat d'extrema dreta fa suspendre la sessió al Parlament francès. La sessió de preguntes al govern a l'Assemblea Nacional s'ha suspès després que un diputat de l'extrema dreta fes un polèmic crit quan un diputat negre preguntava sobre l'arribada dels migrants.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Cap de setmana de sol, de temperatures una mica més altes diumenge, però les nits fredes, gairebé d'hivern, especialment la matinada de dissabte. Les temperatures encara diumenge seran fredes a les valls, però la veritat és que ja pugen més de 5 graus a muntanya, al Pirineu, es retira l'aire fred. I la setmana que ve, temperatura més suau, torna a pujar, especialment a meitat de setmana, tornaríem a recuperar 25 graus o una mica més durant el migdia, nits una mica fredes, però no tant com aquest cap de setmana.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes i ho fem amb el patronat de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, que reclama a la Generalitat que assumeixi responsabilitats en els problemes laborals dels seus treballadors. Pep Berga, alcalde d'Olot i alhora president del patronat, ha reclamat que el màxim òrgan polític de Catalunya faci un pas endavant i freni aquests problemes que afecten el personal de l'hospital. Explica que les retribucions per objectius es destinen a pal·liar la despesa energètica i que la Generalitat ha de respondre a les demandes que s'han traslladat perquè les retribucions vagin totalment cap als treballadors. Aquesta setmana ha estat marcada per les protestes del Comitè d'Empresa dels Treballadors de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, que reclamen millores en les seves condicions laborals. Després de les declaracions de la direcció en resposta als sindicats, el patronat també ha dit la seva. Pep Berga n'és el president i aquest dijous ha donat el seu punt de vista de la situació. Ha remarcat per activa i per passiva que la Generalitat ha d'assumir les responsabilitats que li pertoquen, ja que les qüestions de salut són competència estrictament seva.
Traslladaries aquesta responsabilitat a qui ja ho hem demanat, que és la Generalitat, és a dir, la Generalitat o que hauria d'assumir aquests increments de costos energètics, de neteja que es donen en un edifici, que és de la Generalitat, que és seu, amb una competència que és la de serveis de salut, que és de la Generalitat, i per tant, doncs, en el moment que responguin amb això i facin aquesta compensació, es podrà pagar el 100% de les DPOs de, com correspondria a uns treballadors que surten d'una època amb molta conflictivitat. Vull dir, realment han passat 2 anys molt dolents.
Berga també ha parlat sobre les retribucions DPO, ja que des del comitè denuncien que actualment van destinades a despeses energètiques, quan haurien d'anar directament als treballadors en funció dels objectius aconseguits. Segons la direcció de l'Hospital d'Olot, en els últims 2 anys s'han pagat el 100% d'aquests diners, però aquest any no està del tot clar que es pugui fer fins tancar l'exercici pressupostari.
Vaig veure que una de les reivindicacions que feien eren els DPOs, aquests complements que es donen per objectius, doncs, que deien que només es recolliria el 30% de les DPOs, mentre que els últims dos anys, els anteriors, tant el 21 com el 20, doncs es havia pogut pagar el 100% de les DPOs. He de recordar que en els 3 anys anteriors no es va poder pagar cap percentatge, i aquest any el que estava en pressupost, doncs, era a veure fins on s'arribaria amb aquest pagament. El que acabarà sent, si serà un 30, un 40, un 50, la totalitat, no ho sabrem fins a l'acabament de l'exercici, perquè això està molt condicionat per la despesa energètica de l'edifici.
Pep Berga ha afegit que ja han traslladat totes aquestes demandes a la Generalitat i que estan esperant que l'administració catalana es pronunciï.
El demanar aquest complement, aquesta compensació, ja s'ha fet en el Departament de Salut. Si la Generalitat respon que és el que hauria de fer, doncs els treballadors, quan acabi l'any i finalitzi l'exercici, doncs podrien cobrar la totalitat del que són les DPOs. Jo crec que la reivindicació s'ha anticipat amb una cosa que no està decidida ni tancada, però entenc la seva preocupació i entenc que en un moment determinat doncs diguin, home, sortim d'unes condicions molt difícils, hi ha contínuament falta de personal, que aquesta és una dificultat que no és de l'Ajuntament d'Olot, perdó, de l'Hospital d'Olot, sinó que és una dificultat de tots els hospitals de Catalunya.
Els treballadors i les treballadores de l'Hospital d'Olot seguiran fent protestes a l'exterior del centre cada dimecres d'aquest mes. A la convocatòria d'aquesta setmana hi han participat unes 150 persones.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I no marxem de l'àmbit sanitari perquè les reserves de sang han baixat considerablement. La pandèmia ha reduït les donacions i els més joves són els que menys en donen. Davant d'aquesta situació, el Banc de Sang i Teixits insisteix en la necessitat d'aconseguir-ne més. Olot acull aquesta setmana una sèrie de jornades de donació de sang. Aquesta vegada ho han difós a través dels clubs esportius de la ciutat, on s'hi concentra més jovent, informa Gerard Puigdemont.
La pandèmia va baixar i molt el nombre de donacions de sang. Ara, mica en mica, s'ha anat recuperant, però el cert és que fins fa poques setmanes només hi havia 4 dies de reserves, quan per anar bé n'hi hauria d'haver entre 8 i 10. I més quan ens apropem al mes de desembre, un mes que sol ser baix en reserves. L'objectiu del Banc de Sang i Teixits, des de fa un temps, és que les donacions siguin més regulars, apostant més per setmanes de la sang com la que acull aquests dies Olot, que no pas maratons. Meritxell Casacoberta és tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits a Girona.
El que volem que nosaltres siguin, que aquestes donacions de sang siguin constants. Tampoc no ens serveix massa fer un pic de donació molt alt de sang, perquè llavors aquesta sang no la podrem transfondre i ens caducarà, per tant l'haurem de llançar, això tampoc no ho volem, sinó que la sang sigui constant.
L'altre gran repte del Banc de Sang i Teixits és rebaixar la mitjana d'edat de persones donants, perquè es troben que moltes de les persones que abans donaven, mica en mica ja no ho poden fer per una qüestió d'edat.
La mitjana d'edat està entre els 45 i 55 anys, meitat i meitat home i dona, però amb el que insistim nosaltres, que la gent jove, i ara bueno, fer la crida doncs, a tota la gent jove d'Olot, el tant per cent més baix de gent que tenim és dels 18 als 30 anys.
És per això que enguany s'ha decidit engrescar els més joves per mitjà de la difusió de clubs esportius de la ciutat. Gemma Soy és presidenta del Club Natació Olot.
Nosaltres a nivell de Club Natació Olot tenim un fitxer, un banc de socis molt important, 100.000 socis. Hem fet un mailchimp a tots els socis, hem conscienciat molt tots els esportistes de les 5 seccions que tenim, que malgrat que molts són de menors de 18 anys i per tant segurament no serien candidats a donar sang, sí que n'han fet molta i molta difusió entre les famílies també.
Aquest dissabte encara es poden fer donacions de sang a l'escola Malagrida i el dia 11 de novembre està previst fer una campanya de donació de sang a la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'Olot.
La Fira Orígens arriba a la desena edició amb el llegum com a gran protagonista. Es celebrarà el cap de setmana del 19 i 20 de novembre al recinte firal d'Olot amb una 60ena de productors d'arreu de Catalunya. Enguany la principal novetat serà la celebració del primer concurs de botifarra catalana, informa Roger Isern.
Aprendre, tastar i comprar. Aquests són els tres pilars en els quals es basa la Fira Orígens, que enguany celebra el seu desè aniversari. El recinte firal d'Olot reunirà en un cap de setmana 60 productors d'arreu del territori català i cuiners reconeguts que mostraran l'art de la cuina als visitants. En aquesta desena edició, el tema central seran els llegums. A l'aula de cuina hi passaran cuiners de renom com Carme Ruscalleda i Marc Ribas, famós pel programa Joc de Cartes de TV3, i professionals de la Garrotxa, com la família Puigverd Puigdevall de les Cols d'Olot i Jordi i Adrià Juncà, de Cal Enric. Tots ells faran diverses ponències que parlaran sobre els llegums i cuinaran en directe. A part, la fira també comptarà amb altres escenaris com l'aula de tast, l'espai degustació on es podran provar els tastets dels productors i també al centre de la ciutat s'hi farà una xerrada sobre l'evolució cap a una alimentació saludable i sostenible. El regidor de promoció econòmica d'Olot és Estanis Vaireda.
Vam pensar que podíem tenir un esdeveniment com aquest, el vam començar pensant que podia ser un esdeveniment de referència al país i la veritat és que després de 10 anys podem estar contents perquè és una fira ja de referència en el món gastronòmic, en el món dels productors, una fira que tothom espera, l'època del novembre ja tothom té ganes, no només de la gent d'Olot i de la Garrotxa, sinó arreu del país, de venir a veure la Fira Orígens, a veure les novetats, a veure quins productors nous hi ha, quins cuiners i cuineres hi ha, i per tant és una fira que realment en 10 anys s'ha convertit, com dic, en una referència.
En aquesta desena edició de la Fira Orígens, quasi el 40% de l'oferta de la mostra serà de productes ecològics. Els productors que arribaran a Olot per exposar els seus productes i mostrar els seus coneixements culinaris venen de diferents zones dels Països Catalans. El 29% ve de Barcelona, el 45% de Girona, l'11% de Lleida i la resta de Tarragona. Per altra banda, el 4% provenen de Castelló i Menorca, dades que mostren la consolidació de la fira arreu del territori català. La novetat serà el primer concurs nacional de botifarra catalana, que posarà Olot com a capital xarcutera durant un cap de setmana. També més del 40% dels expositors s'estrenaran a Orígens en aquesta desena edició, fet que reflecteix el caràcter de renovació que any rere any agafa la fira. El director de la Fira Orígens és Pep Palau.
El que sempre hi ha d'haver-hi és renovació, hi ha d'haver-hi novetats, i en aquest sentit doncs, pensem que si Orígens ens haguéssim agafat com a norma mantenir sempre els mateixos productors, això no vol dir que no hi hagi un nucli que ens sembla doncs, que hi han de ser sempre, no? Fas els de Santa Pau, faltaria més, no? Però ens sembla que és important aquesta renovació i en aquest sentit doncs, d'aquí que parlés de llista d'espera, perquè esclar, sempre n'hi ha que es queden fora perquè voldrien sèrie. I aquesta renovació ho fem tenint molt en compte el que en podríem dir, fent servir doncs, el llenguatge d'un mercat, el mix de productes, no? És a dir, hi ha d'haver-hi una mica de tot perquè el visitant ho trobi atractiu i també faci un dels actes que pensem que s'han de fer a Orígens, que és comprar.
Orígens celebra els 10 anys de vida amb una fira que pretén emplenar, com cada edició, el recinte firal d'Olot. El preu de l'entrada serà de 5 euros i inclou 5 tiquets de tast. Un cop acabats els 5 tiquets, cada assistent pot comprar tiquets a 1 euro. Es durà a terme el cap de setmana del 19 i 20 de novembre i podreu consultar tota la informació a firaorigens.cat.
I comencem a parlar dels temes de Girona, però sense marxar de la Garrotxa, perquè la desigualtat de gènere en els centres educatius del segle XXI és la temàtica de la càtedra de renovació pedagògica que la Universitat de Girona impartirà aquest dissabte a la Vall d'en Bas. L'objectiu és reflexionar sobre una de les qüestions de rabiosa actualitat. Per aquest motiu, hi haurà una taula rodona i un col·loqui perquè tothom hi pugui participar, informa Pere Ubach.
La jornada se separarà en tres grans blocs. El primer consistirà en una sessió teòrica per deixar clars alguns conceptes clau sobre la desigualtat de gènere en els centres educatius actuals. A continuació, hi haurà un segon bloc en el qual els assistents podran explicar les seves pròpies experiències relacionades amb el tema. L'encarregat de la càtedra és el pedagog i professor de la Universitat de Girona, Jordi Feu.
No amb l'idea de fer un reality show, sinó de donar veu a les persones que han viscut a la seva pròpia carn aspectes o les, diríem, experiències de transexualitat, d'homofòbia, etc.
El tercer gran bloc serà una taula rodona amb diferents veus i opinions per reflexionar sobre la desigualtat de gènere en els centres educatius del segle XXI.
Que és un tema transversal i com que el sexisme és una qüestió estructural, no és que el trobem només identificat en un lloc o en uns quants, és un aspecte que travessa tota la societat, tots els àmbits de la societat i travessa totes les persones. Llavors, en aquest sentit, és un àmbit que quantes més institucions, agents, col·lectius hi treballem de manera plegada, més fàcilment podem avançar.
Aquesta càtedra neix de la voluntat, per una banda, de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, que ha fet una aposta decidida pel foment de la cultura i l'educació, i de l'altra, la Universitat de Girona, que busca impartir jornades sobre renovació pedagògica arreu del territori. La càtedra es podrà seguir tant de forma presencial com en streaming, però caldrà realitzar una inscripció prèvia a través del web de la universitat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Música. I repassem també l'actualitat de les comarques gironines, perquè la unitat trànsit de Girona, de referència per a tota la regió sanitària, ha fet en un any 193 acompanyaments cap al gènere sentit. Va entrar en funcionament el 30 de setembre del 2021 i en aquest període ha fet un 60% més d'atencions de les previstes inicialment, una xifra que constata la bona acollida de la unitat al territori. Integrada per un equip multidisciplinari, la unitat atén les necessitats de les persones trans, siguin infants, adolescents o adults, des d'un punt de vista mèdic, quirúrgic, psicològic i social, i amb una perspectiva no patologitzant. Abans de la implantació de la unitat, les persones trans de Girona s'havien de desplaçar a la unitat trànsit de Barcelona. I anem amb l'atur de les comarques gironines, perquè ha trencat la tendència a l'alça dels últims mesos i tanca el mes d'octubre amb 1.655 desocupats menys, un 4,96% menys que al setembre. Percentualment, el de Girona és el més elevat després de Lleida. A les comarques gironines, el mes es tanca amb 31.685 persones que busquen feina. Si comparem la dada amb la de fa un any, el nombre d'aturats a la demarcació ha caigut un 12,41%, amb 4.489 aturats menys que l'octubre del 2021. Per contra, l'afiliació a la Seguretat Social ha experimentat una caiguda del 2,6% i durant el mes de setembre a Girona s'han perdut 9.228 afiliats. Seguim amb economia, perquè l'informe territorial de la demarcació de Girona, que elaboren els serveis de promoció de la Diputació, constaten repunts de recuperació econòmica durant el 2021 amb més empreses i llocs de treball i un descens de l'atur. En concret, segons dades de la Seguretat Social, durant l'any passat el nombre d'empreses va créixer un 3,3% respecte del 2020 i va augmentar en tots els sectors econòmics, entre els quals destaquen els serveis amb un 3,6%, predominant a la demarcació amb 21.157 empreses, la construcció 3,2%, l'agricultura 2% i la indústria un 0,8%. I l'Ajuntament de Lloret de Mar ha obert una nova escola d'hostaleria municipal a l'hotel BPM a partir d'un conveni signat entre l'establiment i el consistori. Aquest acord permet que els alumnes de 3 cicles formatius d'hostaleria que s'imparteixen a l'Institut Ramon Coll i Roders de Lloret facin les pràctiques a les instal·lacions d'aquest hotel. A canvi, l'Ajuntament abonarà 81.675 euros pel lloguer de més de 1.000 metres quadrats durant el curs 2022-2023. Les sessions teòriques se seguiran impartint al centre educatiu i les classes pràctiques es traslladaran a l'hotel. Actualment a Lloret s'ofereix el grau mitjà de cuina i gastronomia i de serveis en restauració i el grau superior de gestió d'allotjaments turístics. I per acabar, el futbolista Robert Lewandowski, la primera ministra italiana Giorgia Meloni o el líder del PP Alberto Núñez Feijóo ja tenen una figureta del caganer a la venda. L'empresa gironina caganer.com ha anunciat aquest dijous les novetats de les figuretes per a aquest Nadal, entre les quals també destaquen els cantants Lady Gaga o Harry Styles, el personatge Eleven de la sèrie Stranger Things, o el presentador de televisió David Broncano. L'escultor de les figuretes, Marc Alós, ha recordat que aquest any ha estat molt intens a nivell polític pels relleus que hi ha hagut a diferents països.
El mercat polític últimament, i sobretot aquí a Europa, està canviant molt. Doncs, evidentment, tant Itàlia com Anglaterra són uns nous mercats que han canviat. I també tenim la reina, que en aquest cas doncs, fa molts anys que la teníem, però que està sent també un revulsiu per recordar-la, no?
De fet, Alós ha assegurat que encara estan elaborant la rèplica del caganer de Rishi Sunak, el primer ministre del Regne Unit, que va ser escollit fa poc. Obrim la carpeta esportiva i ho fem amb la Unió Esportiva Olot, com a màxim protagonista.
L'esport a Ràdio Olot.
La Unió Esportiva Olot enceta un tram clau del calendari. Aquest mes de novembre jugarà 4 partits consecutius a casa, 2 de segona federació, un de Copa del Rei i un de Copa Catalunya. El primer serà diumenge a la tarda, contra l'Atlètic Saguntí, un rival directe a la Lliga, amb només 3 punts més. L'equip de Màrix Mandiola espera sumar la segona victòria consecutiva i treure el cap de la zona de descens, informa David Planella.
El moment és ara, després d'haver guanyat la setmana passada al Camp d'Esports de Lleida i abans d'afrontar un mes de novembre determinant. La Unió Esportiva Olot jugarà aquest diumenge contra l'Atlètic Saguntí, el primer de 4 partits consecutius a l'estadi municipal, i vol aprofitar un tram de calendari a priori propici per sortir de la zona baixa de la taula. L'entrenador Mànix Mandiola, però, només pensa en el proper compromís.
Solo hay ese partido. Luego, si ganáramos, ven las cosas de otra manera. Si no ganáramos, no sé, dependía un poquito del partido como ha ido. Si perdiéramos, joder, pues otro palo y tal, y vuelta a empezar y otra vez pues a ponerte las pilas para ganar el siguiente. Solo hay un partido y es el domingo y nosotros no vemos más lejos. Es que me enteré hace poco qué partido era el siguiente. O sea, no me interesaba para nada.
Aquest mes de novembre, l'Olot jugarà la primera eliminatòria de la Copa del Rei contra el Llevant el dissabte 12 i les semifinals de la Copa Catalunya contra l'Andorra el dimecres 16. Però a hores d'ara, l'equip vermell només pensa en la Lliga, on ocupa zona de descens, és a 2 punts de la permanència. Els dos partits que disputarà a Segona Federació seran contra rivals directes, l'Atlètic Saguntí, que té 3 punts més, i el Deportiu Aragón, només 1 punt per sobre. I tot i jugar-los a casa, Mànix Mandiola diu que l'equip intentarà ser igual de pràctic que ho va ser a Lleida.
A nivell de practicidad creo que vamos a ser igual. Vamos a ser, sobre todo, muy ordenados y muy, muy solidarios. Igual, pues no sé, como en Lleida pues perdimos calidad respecto a otros partidos y tal, a la hora de tener la pelota. Pero bueno, tenemos otras virtudes. No cambia nada. Lo que sí vamos a ser es, creo, competitivos. Y no vamos a bajar los brazos en ningún momento. Vayamos 0-1 o 0-2. Con eso voy al fin del mundo. Luego hay un rival que tiene, merece todos los respetos.
L'Olot va recuperar l'alegria amb una victòria per la mínima contra el Lleida, però al vestidor hi ha molta feina per fer. La ferida que va suposar deixar els capitans Eloi Amagat i Jordi Xumetra fora de l'última convocatòria està oberta. Mànix Mandiola reitera que compta amb ells, però no assegura si jugaran.
Son jugadores de mucha calidad, con mucho talento, mucha experiencia, y a veces pues condicionan una forma de jugar el fútbol, ¿no? Y bueno, y no, los que son diferentes, o sea, quiero decir que puede jugar uno, puede jugar los dos, o no jugar ni uno. Dentro de la plantilla me he entrenado bien, como todo el equipo, puede jugar o no jugar. Y si juegan ellos, pues muy bien. Será porque el equipo necesita, porque en un momento dado creemos que nos pueden aportar. Y si no, juegan ellos, no te preocupes que jugarán otros.
Per rebre l'Atlètic Saguntí aquest diumenge, el tècnic basc encara no podrà disposar de Marc Castells, el pivot, igual que Sebas Coris, s'està acabant de recuperar de la seva lesió. Ja toca pilota, però encara no té l'alta. Mandiola tindrà els mateixos jugadors disponibles que la setmana passada. Repetirà 11?
Igual sí, però seguramente no.
Haurem d'esperar, doncs, una hora abans del partit. L'Olot Atlètic Saguntí, corresponent a la desena jornada de Segona Federació, es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal. Serà l'últim partit de Lliga abans de rebre el Llevant a la Copa del Rei el dissabte següent. Com sempre, la retransmissió de Ràdio Olot arrencarà una hora abans, a les 4 de la tarda.
I agafem la bici i ens anem amb la Romànic Bike Extreme, que arribarà diumenge a la seva tercera edició. L'organització Albatec Garrotxí ha esgotat les inscripcions i aplegarà un total de 300 ciclistes a l'Hostal Nou de Bianya. És la segona prova de la Lliga de BTT de la Garrotxa. Batec Garrotxí es prepara per aplegar diumenge un total de 300 ciclistes en la tercera edició de la Romànic Bike Extreme. Les inscripcions en línia ja s'han tancat i no es podran fer de forma presencial. L'entitat s'ha dedicat a netejar camins i a preparar el recorregut des del juliol i destaca l'esforç que s'ha fet perquè la cursa sigui sostenible mediambientalment. El president de Batec Garrotxí és Xavi Ginart.
En aquesta edició serem 300, hem tancat inscripcions a 300. Això ens estem molt contents, que siguin 300, però no volem ampliar més. Aquest any, de fet, com a novetat, som cursa amb segell petjada verda, som una cursa sostenible i hem fet alguns canvis per adaptar-ho a això perquè volem que la marca, el territori, sigui el menor possible i per tant limitar-ho a 300 és un dels objectius que ens marquem.
La Romànic Bike Extreme es caracteritza per la duresa de la prova i per un recorregut tècnic que es canvia cada any. El tram curt serà de 34 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu, mentre que la llarga serà de 48 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell. L'organització ha avisat que enguany els participants es trobaran alguna sorpresa pel camí.
Com a novetat principal al recorregut, cada any el fem diferent i aquest any és molt, molt xulo. Tècnic, com sempre, és una marxa que ens caracteritzem per fer uns recorreguts tècnics, però és un recorregut molt xulo, la gent s'ho passarà molt bé.
La prova no només acull ciclistes de la comarca, sinó d'arreu del territori català.
Tenim gent de tot arreu, hi ha bastanta gent de lo que és comarca, de la Garrotxa, però molta gent que ve també de Barcelona, del Gironès, en alguna edició hem tingut gent de França i tot, de la part de Lleida també hi ha algú, és bastant una mica de tot Catalunya, sí, sí.
La cursa sortirà des del camp de futbol d'Hostal Nou de Bianya a 8:45 del matí. La prova forma part aquest any de la Lliga BTT Garrotxa, que l'entitat ha creat juntament amb la BTT de Santa Pau i la Montcal Bike, amb la finalitat de promocionar la bici de muntanya a la comarca. I per acabar en l'apartat dels esports, el jugador d'hoquei patins olotí, Marc Julià, participarà al Mundial d'Argentina amb la selecció espanyola. Aquest dijous a la tarda, la Federació Espanyola de Patinatge ha comunicat a través de les xarxes socials que el jugador del Reus Deportiu entra finalment a la convocatòria i aquest divendres agafarà un vol per anar a disputar el campionat per seleccions més important en aquesta modalitat. Marc Julià ja havia estat a la prellista i ara podrà fer el seu debut amb la selecció en un campionat que es disputarà serà entre el 7 i 13 de novembre. El jugador olotí de 28 anys porta 9 gols al Lliga amb el seu equip i és el tercer màxim anotador de l'hoquei Lliga després d'haver completat 6 partits. La selecció espanyola defensa la medalla de bronze aconseguida en el darrer campionat del món, el que es va disputar el 2019. Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot, doncs, no seran les úniques que disputaran els World Skate Games.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I això és tot a l'informatiu del migdia. Recordeu que podeu seguir a l'actualitat a la nostra pàgina web radiolot.cat i ampliarem més informació a l'informatiu del vespre.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Radiolot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.